Hola, bon dia. L'Ajuntament de Falset, més concretament la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset, ja ha començat ja fa força dies les xerrades sobre la recollida selectiva. Una recollida selectiva que està duent a terme entre diversos grups de persones d'aquí de Falset, jubilats, comerciants i de més gent que estan informant-se sobre aquesta recollida selectiva que endega ja ha començat la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset. Una recollida selectiva que entrarà ja en vigor a partir del proper mes de novembre. En parlarem en el transcurs d'aquest informatiu amb la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset, Maite Navarro. Altres notícies que han succeït aquesta setmana i a la nostra comarca us les detallem, com sempre, en titulars. La plataforma del Priorat creu que Acció Veïnal per l'Energia Eòlica vol falsejar la realitat. En parlem amb la seva portaveu, Roser Bernet. El diputat d'Iniciativa per Catalunya, Víctor Gimeno, admet que les obres del macroabocador de Tivissa no estan acabades i això indigna a la plataforma. Al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta reclamen més suport econòmic. El Consell de la Ribera proposa un acord per regular l'energia eòlica. Especialistes gastronòmics de renom dels Estats Units fan una visita a Escaladell. Xerrades aquesta setmana de l'àrea de joventut dels Consells Comarcals de la Terra Alta, la Ribera i el Priorat sobre els trastorns de conducta alimentària i joventut i habitatge. I pel que fa referència als esports, destacar que mantenir la categoria amb un pressupost de 36.000 euros. Aquest és l'objectiu del Falset Esportiu per aquesta setmana. En parlarem a l'edició de l'informatiu amb el president del Falset Esportiu, Manel Caballero. Anem, com sempre, per la publicitat i entrem ja de ple en continguts.
Hi havia una vegada un poble que es deia Falset i tots els seus habitants llençaven allò que no volien dins d'una bossa tot barrejat i del fons sortia un suc molt pudent que contaminava.
Al novembre del 2003 vàrem instal·lar els contenidors grocs. Escolteu aquestes dades de recollida de brossa.
Maig del 2003, 86 tones. Maig del 2004, 70 tones.
Juliol del 2003, 102 tones. Juliol del 2004, 94 tones.
Agost de 2003, 99 tones. Agost de 2004, 69 tones.
En 9 mesos d'un mostreig, hem aportat unes 162 tones menys que abans. A 7 cèntims d'euro el quilo, ens hem estalviat força diners.
I tots aquests quilos de brossa no han anat als abocadors i han tornat a ser útils.
Si fem la recollida selectiva, això augmentarà. Val la pena.
Falset net, si tu vols, sí. I en sortirà rodó.
És un espai de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset amb la col·laboració del grup de teatre L'Artesana i Ràdio Falset.
Doncs entrem en matèria. Us dèiem en titulars que la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset ja ha endegat ja fa força dies les xerrades sobre la recollida selectiva. Una recollida selectiva que va adreçada en aquestes xerrades a diversos gent de la nostra comarca, comerciants, estudiants, jubilats, que ja estan estesos informats per a la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset. Per cert, una recollida selectiva que començarà ja a entrar en vigor a mitjans del mes de novembre. De tot això i més en parlem amb la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset, Maite Navarro. Maite Navarro, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Falset, la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset, més ben dit, està duent a terme una campanya de sensibilització de recollida selectiva que es fa des de l'Ajuntament de Falset. En principi, en què es basa aquesta recollida selectiva que està portant a terme aquesta, la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset?
De fet, és una campanya de participació, de moment, que consisteix en una sèrie de xerrades per a anar acostant a la gent el nou model de recollida que volem implantar a partir del mes que ve. Aquestes xerrades s'han fet a nivell d'associacions, els jubilats, els comerços i restaurants, volem fer una xerrada als immigrants i una també a l'Associació de Dones, i aquesta setmana hi ha hagut les dues xerrades a nivell general de la població per explicar una mica el que volem arribar a fer.
En què es basa aquesta recollida selectiva? Suposem que cada cosa al seu lloc, no?
Sí, la idea és utilitzar el mateix model que tenim actualment, que és el porta a porta, i que cada dia s'hagi de baixar una fracció diferent. Llavors està previst, bueno, això encara està obert a possibles canvis, llavors hi haurien 3 dies de recollida orgànica, 2 dies de recollida de brossa, un dia d'envasos i plàstics i un altre dia de cartró. El vidre continuaríem fent-lo amb els contenidors.
La gent, estàs dient que l'Ajuntament de Falset, la Regidoria de Medi Ambient, en aquest cas està portant duent a terme una sèrie de xerrades a Falset, amb jubilats, amb comerciants. Quina resposta ha tingut la Regidoria de Medi Ambient per part de la població?
Nosaltres estem contents perquè esta setmana, doncs, bueno, en general, com unes 250 persones han sentit de moment el missatge, que creiem que està molt bé, perquè han preguntat a altres pobles més grans que Falset i tot, i la resposta ha sigut molt menor. I de moment estem contents.
Andrés, fora del micro, que continuen les xerrades aquesta setmana?
No, aquesta setmana ja les hem acabat. Ara queda la sessió final, que serà el dia 28 d'aquest mes, i després quedarà la primera setmana de novembre, la setmana que se donarà tot el material. Tot això arribarà per carta personalitzada a les famílies, com aquesta última xerrada.
Per què aquesta recollida selectiva? Abans no es feia i ara es fa.
Bàsicament per dues qüestions.
Perquè això es fa a nivell de Ribera, Terralta i Priorat?
El Consorci ha engegat la iniciativa. De fet, aquest any ha començat a 8 o 9 pobles de les 3 comarques. El Priorat crec que Marroig ho ha fet aquest estiu i Falset és el segon poble. I se suposa que a la llarga, entre 2 i 3 anys, voldran que tots els pobles de les 3 comarques facin recollida selectiva, perquè és una qüestió ja per qüestió mediambiental i econòmica, s'ha d'arribar aquí. S'ha d'arribar perquè, de fet, el medi ambient ens l'estem carregant.
És correcte. Tot això quan entra en vigor? Suposa el mes de novembre, dies, no?
La idea és començar el dia 15 de novembre. Dilluns començaríem la recollida.
I aleshores es podrien començar a aplicar sancions en cas d'infraccions?
Home, esperem que no. D'entrada sabem que serà difícil, costarà, és crear un hàbit que molta gent no el té, per tant estem conscienciats que costarà. I d'entrada pues, tindrà el seu ritme natural i no farem sanció ni res. Si el passat un temps prudencial, mig any, un any, no ho sé, això s'ha d'acabar de parlar, la cosa no funcionés, doncs ja es pensaria la manera de que la gent ho fes. Esperem que no arribem amb això.
Teniu altres experiències d'altres llocs d'arreu del país que ho està duent a terme ja amb èxit?
Home, sabem que hi ha pobles a la Ribera mateix, per exemple Miravet, sabem que és un poble que està recollint un 84% en selectiu. És una passada, és el poble que recolleix més. També hem de pensar que és un poble molt petit. Falset és un poble de mida mitjana. Ara ho estan fent a Flix, el que passa que a Flix funcionarà amb contenedors i clar, també serà una cosa diferent. Però esperem que funcioni. De fet, als llocs estem donant a la gent una facilitat, que no fa falta que vagin els contenedors ni res, que hauran de baixar a casa i baixar la bosseta, i esperem que vagi bé. De fet, als llocs que ho estan fent, potser no com Miravet, però s'està recollint més del que s'està recollint ara.
Deixant el tema de la recollida selectiva, parlem de l'abocador de Falset de la carretera de Porrera, clausuratge, no?
L'àrea de transferència, sí. L'àrea de transferència està tancada i només la ballarem fins i tot perquè només la pugui utilitzar el camió que recollirà selectivament. Perquè hi ha una explicació. És el que ens explicava l'educador de la campanya. Que a un contenedor d'aquestos tan grans, que estigui només de plàstics i envasos, vagi algú i tiri orgànica, tot aquell contenedor ja haurà d'anar a la brossa. I, per tant, la manera d'evitar-ho és tancar-ho. Que només ho utilitzin les persones que farien el servei de recollida. I llavors l'àrea de transferència queda tancada, però més a dins és el que explicàvem, hi ha la deixalleria, que està oberta, de moment assumit a l'Ajuntament, se suposa que d'aquí 2 o 3 setmanes quan pugui ho farà el Consell, i està oberta cada dia de la setmana, matí i tarda, perquè la gent pugui anar i pugui anar a deixar totes les deixalles que té a nivell més gros, sofàs, electrodomèstics, totes aquestes coses.
La deixalleria que està ubicada?
Està a l'àrea de transferència, al mateix lloc, bueno, al mateix lloc allà a la carretera de Porrera, puges amunt, està una miqueta més al fons. Però està allí.
Quina és la valoració que heu tingut fins aleshores d'aquest abocador que teníeu, que hi havia a la carretera de Porrera?
Home, de fet,
descontents amb la gent?
Aquest any vam decidir netejar-lo i és per una de les coses que s'han gastat molts de diners a l'Ajuntament, perquè ha costat 5.000 euros netejar l'àrea de transferència, sense comptar el transport, només de, vam recollir unes 70-80.000 tonelades de brossa. I, bueno, creiem que això era inaguantable i vam decidir netejar-ho. I tot i així, pues, els dies que estava obert, la gent hi entrava, la gent de tota la comarca, i això que només és de Falset, entrava i tira el que, tot el que volia més. I no pot ser.
Maite Navarro, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset. Algo més per afegir que hagi quedat al tinter?
No, només espero que el dia 28 l'artesana estigui plena de gent que tingui ganes de començar a fer la recollida.
28, per més dades i senyals?
És dijous.
Dijous?
A les 8:30 a l'artesana.
Esperem, doncs, que el poble s'aboqui...
Esperem.
En total. Maite Navarro, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset. Gràcies per assistir als estudis de la ràdio per fer-nos 5 cèntims d'aquesta recollida selectiva que està ja endegant l'Ajuntament de Falset, i molta sort en el futur.
Gràcies.
Gràcies a tu, bon dia. Més notícies. La plataforma del Priorat ha respost a les últimes crítiques d'Acció Veïnal per l'Energia Eòlica, que les considera afirmacions falsejadores. L'entitat recorda que durant les reunions prèvies a l'acord eòlic comarcal del 2001 es va convocar tots els alcaldes, incloent-hi els de Cabassers i Margalef. De fet, tots dos van ser els més actius en les negociacions. Per aquest motiu, la plataforma es pregunta per què s'intenta dinamitar ara l'acord amb acusacions com la seva hipotètica poca representativitat. En parlem amb la portaveu de la plataforma per la defensa del patrimoni natural del Priorat, Roser Bernet. Roser Bernet, bon dia.
Hola, bon dia.
La plataforma pel patrimoni natural del Priorat ha tret un comunicat aquesta setmana on diu que creu que Acció Veïnal per l'Energia Eòlica vol falsejar la realitat. Per què aquest comunicat?
Doncs per, no, bàsicament és perquè ha sortit, van sortir unes declaracions dient que en el moment que es va negociar, diguéssim, l'acord comarcal, no es va tindre en compte els alcaldes de Cabassers, bàsicament, i de Margalef, i de la zona aquella d'allà. I, clar, això no correspon amb la realitat que podem diguéssim, comprovar només mirant els diaris de l'època. És a dir, de fa 3 anys, el 2001, i no només els diaris, sinó també les actes de les reunions en les quals hi ha constància de que aquests alcaldes hi eren, perquè es van convocar tots els alcaldes que tinguessin projectes eòlics, perquè precisament el que es tractava era de posar damunt de la taula tot el que hi havia, i en funció del que hi havia, doncs, tots plegats posàvem-nos d'acord. I això és el que es va fer. Vull dir, jo recordo encara una excursió a la zona d'Espadelles, a Margalef, amb l'alcalde de Cabassers, amb l'alcalde de Margalef, ja fotos al punt, que sortim tots plegats per allà a passejar-nos pel territori per posar-nos d'acord tots a on sí, a on no, i de quina manera es podia fer. I, per tant, clar, pensem que basar una argumentació de negar la validesa d'un acord i per negar aquesta validesa, dir que amb ells no se'ls va tindre en compte, doncs si això no és veritat, la resta una mica cau pel propi pes, no? Aleshores, una mica el que volíem deixar constància és això, que el que no es pot fer és això, és negar una realitat que és comprovable amb actes i amb articles de diari de com van anar les coses. Vull dir que després ells hagin canviat d'opinió i, doncs, bueno, vull dir, tothom pot canviar d'opinió, però en tot cas no diguis que no hi eres, que tu no se't va convocar ni res, perquè a la reunió hi eren tots, i, per tant, només és això, és posar, puntualitzar les informacions que es donen, que a vegades s'haurien de contrastar abans de donar-les.
Precisament, la passada edició de l'informatiu parlàvem amb el portaveu d'Acció Veïnal per l'Energia Eòlica, una entitat recent creada aquí a la nostra comarca, en Ricard Massip, en parlàvem. El portaveu d'aquesta nova entitat aquí a la nostra comarca, Ricard Massip, acusava la plataforma per la defensa del patrimoni natural del Priorat de rentat de cervell.
De rentat de cervell? En tot cas, la plataforma del Priorat es va crear el 1999, es va presentar a Falset, al mig del carrer, tothom que hi va voler anar i va poder anar, al mig de la comarca. Des de llavors hem anat fent assemblees i reunions informatives a gairebé tots els pobles del Priorat. La gent que s'hi ha volgut adherir, s'hi ha adherit, no hem forçat a ningú a adherir-se a res. Per tant, l'únic que ens hem dedicat és a donar informació, a donar el nostre punt de vista sobre les coses, que penso que és una cosa legítima, i que, per tant, no veig on hi ha aquí un rentat de cervell. No, és que senzillament no veig la relació entre una cosa i una altra. Sé que han tret un informe dient que només el 4% de les entitats ens dona suport. No ho sé, no m'he dedicat a fer les estadístiques exactes, però deduir que si només hi ha un tant per cent que explícitament s'ha adherit a la plataforma, els altres estan en contra, és el mateix que dir que, com que totes les associacions o entitats que no s'han pronunciat explícitament, per exemple, contra la pena de mort, vol dir que estan a favor de la pena de mort. Aquestes extrapolacions no es poden fer, vull dir, a veure, és sabut i conegut que tenim el suport, per exemple, de les dues denominacions d'origen, de les associacions de turisme rural, que representen dins de la comarca del Priorat un pes social i econòmic important, i per tant, vull dir, nosaltres no hem rentat el cervell a ningú ni tenim cap intenció de fer-ho, senzillament donem la nostra opinió, donem informació que a vegades des de l'administració, quan calia, no s'havia donat, i hem fomentat el debat i hem fomentat els consensos, vull dir, l'acord comarcal, per molt que ara hi hagi uns senyors que diguin que no té validesa, representa el consens de forces molt diverses, entre les quals hi ha Convergència i Unió, que aquests alcaldes són de Convergència i Unió, que ho han signat, i per tant no veiem ara aquí la relació, sinó que hi hagi altres interessos al darrere.
D'acord. Rosa Bernet, portaveu de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat. Gràcies per la gentilesa de manifestacions a Ràdio Falset i bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. El director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre i diputat d'Iniciativa per Catalunya, Víctor Gimeno, va confirmar ahir que les obres de la primera fase del macroabocador de Tivissa no estan tot acabades, tal com va denunciar aquesta setmana la Plataforma de la Ribera d'Ebre. Però Gimeno va afegir també que l'empresa Gestió i Recuperació de Terrenys SL no té ni autorització ni els permisos per abocar en aquesta part de les instal·lacions, encara per acondicionar. En tot, va detallar que el mecanisme de les condicions per abocar-hi es podran fer-ho. De fet, Víctor Gimeno va fer entendre que seria absurd que l'empresa fes el contrari. Gimeno també va afegir que la part del primer pas ja està a punt, que té una vida útil durant 5 anys i que l'empresa ja tindrà temps per condicionar el 30% de la superfície que ara hi falta. Finalment, va matisar que el protocol de funcionament és per a tot el macroabocador, però que la certificació només és per a la part acabada, un argument que posa en dubte la denúncia presentada per la Plataforma. Canviem de notícia. El Priorat, la Ribera d'Ebre i, en menor mesura, la Terra Alta són les comarques que menys creixement econòmic han tingut el darrer any, segons un estudi que ha publicat Caixa Catalunya. Els seus responsables comarcals van reivindicar, des d'ExpoReus, una mateixa realitat econòmica, basada sobretot en l'agricultura i solucions de la Generalitat per diversificar la font d'ingressos mitjançant la reconversió industrial i el desenvolupament del turisme rural. La 34a Fira Catalana del Consumidor ExpoReus, fira multisectorial que celebra aquests dies a Reus, va dedicar la jornada d'ahir a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, que comparteixen un estand de promoció. Són les tres comarques més riques del medi natural i tenim lligams històrics i necessitem el reconeixement de la societat civil, segons va proclamar ahir Pere Muñoz, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Seguim parlant del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, ja que les indústries energètiques no defugen de la Ribera d'Ebre. Primer van ser les hidroelèctriques, després les nuclears, en el futur, i potser les tèrmiques i, sobretot, les eòliques. Diverses promotores treballen actualment en 5 parcs que afecten els municipis de la Ribera d'Ebre i sembla que no seran els únics. Per això, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, davant la manca de regulació actual, s'ha compromès a impulsar un acord eòlic similar al vigent. Parlem ara d'Escaladell, ja que una delegació d'especialistes gastronòmics dels Estats Units han visitat en les últimes setmanes part de l'estat espanyol amb la parada al celler Masia Duc d'Escaladell, a la Morera del Montsant. L'empresa forma part de la denominació d'origen qualificada Priorat. El grup Caldiu estava liderat per Nancy Harmon, una reconeguda escriptora nord-americana que centra els seus estudis en la dieta mediterrània i col·labora amb el diari The New York Times. Els membres de l'expedició han volgut conèixer els secrets de la cuina basca i catalana i, per la seva part, a l'estada del Priorat, van visitar els cellers guiats per un gerent i un enòleg. Parlem ara de xerrades, xerrades que es celebraran aquesta setmana a la Ribera d'Ebre, ja que des de l'àrea de joventut dels Consells Comarcals de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, conjuntament cal diuen les coordinacions territorials del joventut i les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, s'han organitzat dues jornades relacionades amb el món juvenil. Una que porta per el tema trastorns en la conducta alimentària, que tindrà lloc el dia 20 d'octubre a partir de les 9:45 a l'Hospital Intercomarcal de Móra d'Ebre. El dia 20 d'octubre és concretament aquest dimecres. I un altre pel dia 23 d'octubre, pel proper dissabte, que porta per tema joventut i habitatge, que tindrà lloc tal com dèiem el proper 23 d'octubre a partir de les 9:45 a l'Auditori de l'Escola de Música de Móra d'Ebre. Mantenir la categoria amb un pressupost ni més ni menys de 36.000 euros, o el que és el mateix de les antigues pessetes en són 6 milions. Aquest és l'objectiu del Falset Esportiu per aquesta temporada, un Falset Esportiu que ja ha començat a caminar. La roda de la segona regional va començar a caminar ara fa gairebé un mes i l'equip falsetà es troba a hores d'ara a la zona mitja de la classificació, en 5 punts fins aleshores. Un objectiu del Falset Esportiu que és ni més ni menys que el de mantindre la categoria. En parlem amb el president del Falset Esportiu, Manel Caballero, i ara ja entrem amb el capítol d'esports. Manel Caballero, president del Falset Esportiu, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Amb vosaltres per haver-me cridat.
El Falset Esportiu, que va començar la temporada, l'última vegada que vas vindre aquí a la ràdio era un partit clau, vital, essencial, primordial, es va guanyar fins al cap al Mas Pujols, el Falset va pujar de categoria, ara és la segona regional, i ja això ja ha començat a caminar. Ja fa 5 jornades que tot això va rodant, que va rodant la roda de la segona regional amb el seu grup segon, on hi ha immers el Falset Esportiu aquesta temporada. En principi, abans d'entrar una mica amb el Falset Esportiu, com li va aquesta nova categoria que acaba d'encetar, parlem una mica de l'equip Falset Esportiu, que va fer assemblea de socis, la Junta continua la mateixa?
Sí, de moment estem tots els mateixos membres de la Junta, continuem igual. Encara que hi havia una Junta que estava paral·lela, però veig que no van acabar de sortir.
El pressupost de l'equip?
Pues aquest any encara no el tenim tancat perquè com que hem estat liats amb fer-lo dels equips base i tot això, però bueno, suposo que rondarà pues, sobre l'any passat, perquè aquest any pues, bueno, continuen jugant a segona, els jugadors no, el que no pots fer és que en una categoria estiguin cobrant uns cèntims i si pugen de categoria baixar-li la quota aquesta dels partits jugats. Llavors jo crec que igual o serà igual com l'any passat o una miqueta més.
Perquè quan era l'any passat? Perquè se'n té la gent?
La de l'any passat em penso que rondaven els 6 milions de pessetes, em penso, eh? No ho sé si segur perquè no, ara no tinc els papers, però em penso que anava per aquí i anaven.
6 milions de pressupost aquest any. Amb uns equips de futbol base també, un futbol totalment organitzat.
Sí, clar. Sí,
un munt de gent que es mou arreu del futbol aquí a Falset i comarca.
Sí, bueno, ja tenim, o sigui, amb els petits, o sigui, amb els benjamins, doncs venen gent dels pobles del costat, amb els alevins també. També tenim un o dos jugadors a fora, encara que un altre es marxen a fora, però bueno, això ja és el problema de cadascú. I tenim els cadets, que hem tingut que passar-los aquest any, quasi la majoria, quasi en tots, a juvenils, perquè si no es perdia, pràcticament, o perdíem un o perdíem l'altre. Llavors vam decidir de formar un equip de juvenil. Per lo menos tindrà el que és la cantera pel primer equip, perquè sí que tenim jugadors que si la majoria són d'aquí del poble, encara que alguns siguin estrangers, siguin equatorians o siguin romanesos, però bueno, hem aconseguit fer l'equip, llavors el que nosaltres interessa és que a part d'aquesta gent que estigui de fora, que tinguem gent d'aquí de la nostra pròpia cantera, encara que també n'hi ha sempre algú que sempre marxa fora, però bueno, si tenim una cantera de 17 o 18 jugadors de juvenils, podem aprofitar, doncs bueno, jo crec que com molt malament, doncs 12 o 13 segur que es queden, encara que siguin 10, però bueno, pràcticament ja tenim l'equip.
Parlem doncs de 5 equips de futbol aquí a Falset, futbol base, benjamins, alevins, cadets i juvenils, i el primer equip, 5 equips.
Sí, exactament.
Tot això, quanta jugadors aglutina?
Però?
Quanta gent aglutina, tots aquests jugadors? Bastants jugadors, pues bastanta gent.
En total, jo crec que anirem pues, sobre les 50, 55 persones.
Déu-n'hi-do. Sí. Parlem del primer equip. Ja fa, tal com dèiem, que 5 jornades, que ha començat ja a rodar la roda de la segona regional, el Falset Esportiu Immers, aquest any és nova categoria, el Falset va pujar a la segona regional l'any passat. Pel que no ho sàpiguin, estava la tercera, en guany està segona regional. Fins aleshores, 5 partits jugats, un de guanyat, 2 d'empatats i 2 de perduts. En 7 punts, al 12è lloc de la classificació. Fins aleshores, com es pot valorar tot això?
Home, jo ho valoro pues, bastant bé, o sigui, perquè siguin un equip, o sigui, tenim jugadors, o sigui, que pràcticament són 9, un altre és que van ajudar a pujar l'equip a tercera, aquest any no juguen. També tenim l'inconvenient que, bueno, que la feina de Bermà i dels sindicats i tot això, que n'hi ha gent que estan jugant a nosaltres però que estan treballant, doncs clar, no poden assistir als entrenaments i con la conseqüència que tampoc podem vindre a jugar perquè l'entrenador ja no es convoca. Llavors, quan aquestes persones tornin, que s'acabi la verema i la feina aquesta que tenien els sindicats, doncs llavors, o sigui, jo crec que tenim un equip doncs, bastant solvent i crec que podem mantindre doncs, mitja taula tranquil·lament. I els resultats que portem fins ara, doncs, bueno, jo pràcticament com que és principi de temporada tampoc no els dono molta importància. Tenim dos lesionats, que és el Ferran Rocamora, i en Joan també està lesionat. Llavors es faltin doncs, dos jugadors més que estan treballant. Però bueno, jo el valoro positivament.
Objectiu d'enguany, mantenir la categoria?
Sí, això és indiscutible. Tenim, bueno, jo crec que es pot mantenir si els jugadors després... no es comencen a dispersar i se'n van cap aquí perdó, i se'n van cap allà, però bueno, jo crec que ho aconseguiran perquè ells estan il·lusionats també amb això. A més, o sigui, molts de jugadors ja van pujar també a l'equip a segona, llavors estan il·lusionats a mantenir-la.
Correcte. El Falset Esportiu que també ha estrenat un nou equipament. Això vol dir que hagi canviat de colors, no? Perquè encara que les dues darreres jornades ha estrenat un nou equipament, el Falset, el seu color, la camiseta actual de Falset Esportiu continua sent blanca. El primer equipament, exactament.
Sí, en principi, o sigui, és en blanca. El que passa que els jugadors, pues, bueno, el primer dia, pues, bueno, pues, gràcies a la col·laboració de la cafeteria Agora, que es va fer les camisetes noves, llavors pues, la Junta van decidir de fer aquest color perquè ja el Falset Esportiu havia tingut unes camisetes d'aquest color. I llavors les mitges, per fer-les, perquè l'any passat estaven jugant en les mitges blanques, aquest any ha sigut el Cafè Manyer que es ha regalat les mitges. O sigui, ja ho va dir que si pujàvem a segona que es referia a les mitges. Llavors els jugadors, pues, bueno, va ser una nota de la setmana passada, pues, portaven els dos equipaments, perquè al Redis no sabíem quin color ben cert si l'àrbit decidiria de canviar el que portava un blau marí, i llavors els jugadors em van dir bueno, que a ells els feia més gràcia pues, la camiseta de color lila i que es trobaven més còmodos i que potser els portava una miqueta de sort. Com que portem els dos equipaments, dic per vosaltres mateixos, i amb el Fernando, que és el que es cuida del vestuari, i així va ser, i van sortir amb la camiseta lila. No sé si es continuen assentant-la aquesta, doncs, bueno, jo no tinc cap inconvenient. Si van guanyant partits i van fent bon joc, doncs, jo encantat de la vida. Millor doncs, l'anirem potser alternant, que serà el més lògic. Perquè com tenim un altres cases, doncs, anirem fent doncs, els partits de casa alternats.
Socis continuen més o menys la mateixa... S'ha pujat de categoria, s'ha augmentat els socis, la cosa ja està tancada.
Bueno, els socis potser s'han fet, o sigui, 7 o 8 més. O sigui, potser si érem 140, doncs ara igual som 147. També es tenen que comptar doncs, que algú també es dona de baixa, però bueno, si es donen, sempre costa més de fer un soci que no pas de perdre un soci, això és indiscutible.
Respecte a l'equip, continua tot igual, bàsicament al mateix bloc de l'any passat, amb alguna incorporació nova, alguna petita baixa també, bàsicament és el mateix equip de l'any passat.
És pràcticament el mateix equip, o sigui, ara pues, avui hem fet la fitxa d'un altre equatorià, o sigui, bueno, a veure, això que decideix és l'entrenador, són persones, o sigui, que venen a entrenar que no es perden ni un entrenament, que és com es pues, bueno, pues, en aquest cas de fons que es demora, i aquest xic, o sigui, pues, bueno, o sigui, des que vam començar la temporada d'entrenaments no ha fallat cap dia, i llavors pues, aquests que dic, aquests romanès i aquests equatorians pues, tampoc fallen, o sigui, venen contínuament, que potser donen més exemple que alguns d'aquí, o sigui, també n'hi ha d'aquí que venen, però n'hi ha altres que també se dormen una miqueta.
Aquest diumenge torna la pilota a córrer contra el CUE, l'Espanya Canonja, un partit que si es guanyés a Falset Esportiu es mantindria la zona mitja de la classificació, la zona tranquil·la, no? Aquest diumenge a les 4 el Domènec Aragonès, Falset Esportiu, Espanya Canonja.
Així és, el que passa que jo mai dic la victòria que està feta encara que sigui l'últim, i bueno, jo crec que això es pot dir que l'hem guanyat i que estem a mitja taula una altra vegada si guanyem el partit, perquè fins que no pita l'àrbit al minut 90 no sabem el resultat encara. Home, lògicament seria guanyar, però sempre n'hi ha un món de futbol, és molt irreversible. O sigui, igual tens una oportunitat que després te'n va tot contra tu mateix.
Doncs a veure si els punts es queden a casa, al sac i ben lligats, que el continuen aquest diumenge, són l'Espanya Canonja, el Domènec Aragonès i a les 16 hores, a les 4 de la tarda. Manel Caballero, president del Falset Esportiu, alguna cosa més que afegir?
Pues no, pues bueno, el que sí que m'agradaria, pues bueno, la gent que vingui al camp, que l'equip hi és aquí al Falset, o sigui, per representar el nom del Falset Esportiu el que és a la província, i bueno, i aquí estem a disposició de qualsevol persona per qualsevol cosa que tingui que dir.
D'acord, doncs gràcies per acceptar la invitació de la ràdio i que no tan sols es guanyi aquest diumenge l'Espanya Canonja, sinó que el Falset Esportiu aspiri cotes més altes en el futur. Gràcies i bon dia.
Vale, gràcies, bon dia.
Si parlem ara ja de tercera regional i hem deixat enrere la segona regional, ens trobem amb els diferents equips de la nostra comarca. El Porrera Unió Esportiva, ja ara parlem del grup 24 de tercera regional. Continuen els porrerans sense saber què és la victòria aquesta temporada, amb els 5 partits fins aleshores. Ho poden aconseguir aquest diumenge a les 5 de la tarda i al camp municipal d'esports de Porrera reben a l'Alcover. Un equip també de la zona baixa de la classificació que al factor camp pot jugar el seu i els porrerans poden tenir el sac i ben lligats els 3 punts en litigi aquest diumenge aquí al Priorat. Per cert, el Porrera Unió Esportiva va tornar a decebre aquest cap de setmana, el passat cap de setmana, perdent el terreny del Dues Aigües per 1-0. Si anem a l'altre grup de la nostra, que hi ha equips de la nostra comarca, com són per sempre els Guiamets Unió Esportiva, us direm que els Guiamets Unió Esportiva viatge aquest diumenge a la Terra Alta a les 4 de la tarda, viatge al terreny del Vilalba, un partit interessant també pels Guiamets Unió Esportiva que pot situar escàs de guanyar aquest partit a la Terra Alta aquest diumenge a les 4 de la tarda a la zona mitja de la classificació Vilalba-Guiamets aquest cap de setmana. I finalment el Molà que repa l'Ametlla de Mar a les 4 de la tarda també d'aquest diumenge. L'Unió Esportiva Molà, que a hores d'ara es troba a la zona mitja de la classificació i de cara si pogués guanyar aquest encontre d'aquest diumenge a les 4 de la tarda front l'equip de l'Ametlla de Mar, front l'equip de la Gala, es situaria en un bon lloc de prestigi dintre la tercera regional en aquest grup 24. Si parlem de pilota més petita, en aquest cas de pilota del futbol sala, ens trobarem amb el Pradell Unió Esportiva. Què dir-vos del Pradell Unió Esportiva, que l'any passat militava a la segona territorial, a baixar de categoria i malauradament enguany és una categoria més baixa, a la tercera territorial. Els pradellencs que juguen aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda, un interessant partit també. Visiten el Tarragonès, al terreny del MCF Tarragona, a partir de les 7 de la tarda, en el Pradell Futbol Sala, queda bé en aquesta classificació que ocupa actualment l'equip de la nostra comarca del Pradell Futbol Sala, tal com dèiem, aquest cap de setmana, aquest dissabte a la pista del Tarragona. Fet aquest incís dels esports, parlem del temps que tindrem els falsetans per aquest cap de setmana, del sol que ens caurà damunt dels nostres caps o de la pluja que ens visitarà damunt dels nostres paraigües. És el temps per a la meteorologia, temps pel temps, com sempre, a l'Enric Macep. I amb els titulars nosaltres marxem, amb els titulars de les informacions que us han contat en aquesta llarga mitja horeta dedicada a la nostra comarca. Us hem contat que la regidoria de Medi Ambient ja ha començat les xerrades sobre la recollida selectiva. Jubilats, estudiants i comerciants, entre altres grups de gent de la nostra comarca, del nostre poble de Falset, han sigut els primers d'assabentar-se d'aquesta recollida selectiva que entrarà en vigor a mitjans de novembre. N'hem parlat amb la regidora de Medi Ambient, Maite Navarro. Us hem contat altres notícies. Us les detallem, com sempre, en titulars. La plataforma del Priorat creu que acció veïnal per l'energia eòlica vol falsejar la realitat. N'han parlat en la seva portaveu, en la portaveu de la plataforma per la defensa del patrimoni natural del Priorat, Roser Bernet. El diputat d'Iniciativa per Catalunya els Verds, Víctor Gimeno, admet que les obres del macrobocador de Tivissa no estan acabades i això indigna a la plataforma. Us hem contat també que el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta reclamen més suport econòmic a la Fira Expo Reus, que celebra a la capital del Baix Camp. El Consell de la Ribera proposa un acord per regular l'energia eòlica. Us hem parlat també de gastronomia, ja que especialistes gastronòmics de renom dels Estats Units han fet aquesta setmana una visita a Escaladell. I us hem contat també sobre dos xerrades que tindran lloc a Móra d'Ebre aquesta setmana. Una que porta per títol Trastorns en la conducta alimentària i l'altra que s'anomena Joventut i habitatge. Això els dies 20 i 23 a la capital de la Ribera, a Móra d'Ebre. I per acabar, ho demanir, hem tingut el president del Falset Esportiu, Manel Caballero. Segons el president del Falset Esportiu, l'objectiu d'enguany és mantindre la categoria amb un pressupost de 36.000 euros o, del com voleu, 6 milions de les antigues pessetes. I fins aquí aquesta edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. No volem marxar sense recordar-vos la pel·lícula de la Drassana d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, a les 19 hores, a les 7 de la tarda, s'anomena la pel·lícula en qüestió Zafarrancho en el Rancho. Serà aquest diumenge al Teatre de l'Artesana i a partir de les 7 de la tarda. Ara sí que vem, sense acabar les piles i nosaltres marxem. Us despedim, us diem adeu fins al proper cap de setmana, on ens tornarem a escoltar. Serà fins aleshores. Adéu-siau, bon dia i com diem sempre, molta sort.